dia més ens visita el programa el mecànic i creador de contingut Miquel Méndez. Molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Autoturbo, ho recordem per aquells que segueixen doncs, les teves publicacions. Avui és interessant perquè avui desmuntarem mites sobre la mecànica que crec que és superinteressant veure com ens prenem algunes coses molt a pit que realment no són així o no haurien de ser així. Què et sembla avui la temàtica?
Avui la temàtica és bastant interessant, així que espero que m'aproposis alguna cosa del que puguem parlar dels mites i jo et dic si són certs o són falsos.
A més, també avisem també aquells que ens estiguin escoltant que al final donarem alguns consells per a aquella gent que us trobeu amb algun problema que es pugui arreglar amb aquest típic do-it-yourself. És a dir, que ho puguem fer nosaltres mateixos perquè sigui una mica més fàcil, que no sigui una cosa que haguem d'anar obligatòriament al mecànic perquè ens ho arreglin. Miquel, si et sembla, comencem amb aquests mites. Hem de dir que hem preguntat a ChatGPT perquè ens ajudi a fer aquesta secció. La primera és, sempre has de canviar l'oli cada 5.000 quilòmetres.
No és veritat. Cada fabricant té els seus quilòmetres, vale? Ja pot ser des de 10.000. Sempre estàvem acostumats amb els cotxes antics, que era cada 10.000 quilòmetres el cotxe al taller. Uh-huh. Ara ja els olis han evolucionat i ara estem en 15.000. 20.000, 25.000, 30.000, algunes marques 40, però epa, fiquem una mica de cap a totes aquestes persones que ens escolten, perquè han pogut evolucionar els olis, però si el teu cotxe marca 30.000, fes-ho als 20.000.
Per anar sobre segur.
Recomendació.
Important també tenir aquestes recomanacions, perquè clar, nosaltres anem molt segurs, molt segures amb el cotxe que ens posa. Te queden 10.000 quilòmetres per fer el canvi d'oli.
La gent va molt segura amb això, però els cotxes han evolucionat bastant. L'únic que han evolucionat també per evitar moltes emissions, i per exemple els cotxes gasoil fan moltes regeneracions. Quan fan regeneració un cotxe gasoil, que és una neteja del filtre de partícules, una autoneteja, l'oli se'n va a tomar por saco. Vale, així que, si teniu cotxes gasolls, màxim 15.000 quilòmetres.
Molt bé. Doncs passem del 5.000, que és aquest mite que teníem, a, depenent del cotxe, mínim 15.000 quilòmetres.
Màxim.
Màxim 15.000 quilòmetres.
Màxim. Exacte. 20, vale, si el pots estirar en 20, si fas molta carretera, però a partir de 15.000, fes un pensament.
I si no, també hem de tenir en compte que hem de fer revisions gairebé cada any dels cotxes.
Sí.
Cada any, cada dos anys, no? Potser.
Es recomana molt portar el cotxe cada any al taller. Per què? Perquè la gent que el porta cada dos anys, a lo millor una avaria que podia haver tingut l'any passat, que es podia haver evitat, una avaria et fa tindre una altra avaria i, clar, l'avaria és més gran, podent evitar una avaria petita.
Uh-huh. Per tant, apuntem, aquests calendaris que tenim, una vegada a l'any, més o menys, porta el cotxe al taller. El cotxe d'estar encès una estona abans de començar la marxa.
Aquí entrem en un tema una mica delicat, vale? Perquè sí que és veritat que el tens que encendre i deixar calentar, més que res perquè agafi la pressió de l'oli i perquè l'oli es calenti. Però ja, si tens un cotxe dintre un magatzem, doncs la temperatura no és el mateix que fora. Però, epa, si tens un cotxe que dorm al carrer, aquí a Andorra, deixa'l calentar un minutet, dos. Sí que està una mica, crec que està una mica prohibit deixar el cotxe encès i tu dintre, però fes-me cas que t'anirà, o sigui, el cotxe ho notarà molt.
Almenys un minutet i mig.
Sí. Sí,
no estem parlant de deixar-lo mitja hora encès, eh?
També el que puc dir que no fa falta deixar-lo parat, sinó és que, clar, jo així em contradic, però normalment si pots, deixa calentar.
O sigui, encès tu, en marxa, eh?
Deixa calentar.
Punt
si
mort,
no, el pots moure, però a poc a poc. Però què passa al moure-ho? Perquè no és només el motor del cotxe. També tens una caixa de canvis, també tens un diferencial. Si tens un cotxe per 4x4, tens dos diferencials, que aquell oli està totalment fred, no.
Gelat.
I sobretot els de les caixes de canvis estan gelats, perquè una caixa de canvis que arribi a temperatura, potser tens que estar 30 minuts conduint. Mm. Així que si dorm al carrer, al tanto. Molt suau.
I és normal que si dormen al carrer facin sorollets en algun moment? Que potser abans, quan dormien a un garatge...
Podria ser.
No feien?
No em vull... No, tampoc em vull mullar les mans, però sí, dormir al carrer al cotxe li treu molta vida.
És el que sempre diem, que pateixen molt els cotxes que dormen al carrer. Sí. Per tant, aquí tornem amb les revisions d'una vegada a l'any.
Sí, molt bé.
Veus? Sí, és que aprenent una barbaritat, eh? Déu-n'hi-do. El següent, va. Hem de canviar les rodes quan la banda de rodament està a la meitat de la seva vida útil.
Per mi, una mica falso. Però sí que he de dir que potser pot tindre molta, alguna raó o bé. Perquè si ja quan està a menys de la meitat de la vida útil, potser quan agafes pluja ja el cotxe comença a fer el tonto. I clar, aquí no em fico. Però bueno, la seva, el pneumàtic té el seu testic de desgast, així que quan arribi allí o quan el portis cada any al mecànic ja et dirà, ei,
ja t'avisaran,
recorda
eh?
Que... Però bueno, aquí per sort, com anem canviant de pneumàtics, jo crec que Andorra... Jo he treballat a Espanya, ¿vale? Però Andorra és un dels països que els pneumàtics es porten ben al dia. Perquè com tens que canviar de pneumàtic a hivern a estiu, ja li dones la recomanació al client, ei, aquests pneumàtics ja no es poden muntar la pròxima.
I parlem, aprofito també per parlar de tema de marques, eh? O sigui, per aquesta qualitat dels pneumàtics que podem posar, i més estant en un país de neu, com feies ara referència, que en fem canvis de pneumàtics cada any dues vegades, per tant, per tema, ja no tenint en compte el cotxe que portem, perquè sabem que els cotxes d'alta gamma tenen uns pneumàtics més bons o més potents, o no sé com li dieu vosaltres, dins a l'argot dels mecànics.
Sí, o sigui, més bons perquè tenen que aguantar molta més... Tenen que aguantar molta més tracció contra el terra. No és el mateix un cotxe de 100 cavalls que un cotxe de 600.
Correcte.
La força que fa contra el terra, si fos un pneumàtic no adequat, el cotxe derraparia. O sigui, no podries tindre mai la potència.
Amb pneumàtics de normals, eh? Els d'hivern, que ara són els que portem de moment. Recordem que dura encara uns dies més aquesta obligatorietat de portar equipaments especials. És normal que enrellisqui la roda quan plou?
Sí, perquè els pneumàtics de neu o de quatre estacions no deixen ser pneumàtics que fan el servei per anar per la neu o per les quatre estacions. En cavall ja tu ja tens pneumàtics amb una qualitat més de com t'ho podria dir? Com el cotxe o com aquell pneumàtic es comporta a la pluja. Llavors tu ja tens pneumàtics ja més dedicats a la pluja, més dedicats a la neu, més dedicats a l'estiu, i ha pneumàtics que no tenen quasi ni dibuix. Són pneumàtics que s'agafen...
Els slicks total, eh?
Quasi sí, però són pneumàtics que van molt bé per l'estiu, però a l'hivern no, sí. I hi ha uns pneumàtics que és quatre estacions, que al final, si ets un utilitari que no...
Que no corres, no és a dir,
no corres amb el cotxe, ni... Van superbé. O sigui, són per les quatre estacions, no els tens que canviar per res. Ara, ja et dic, no sé si algun dia al pas de la casa amb un pam i mig de neu
funcionaran o no.
Aquí ja no me meto.
Millor, per si a cas, perquè així després no et vindran a buscar allà a la porta del taller d'Autoturbo i et diran, ei, Miquel, que tu vas dir que aquestes funcionaven i no és així. Per si a cas. Molt bé, Miquel. Més coses. Les llums d'advertència del tauler de control no són importants.
Són molt importants. O sigui...
Jo sempre ho dic, cada vegada que veig una llum que no és la que toca, jo ràpid me'n vaig al taller.
El cotxe, diguéssim, és per... Totes les llums aquelles no tens per què entendre-les, vale? Això el primer, però bueno, ara amb ChatGPT ho pots saber tot, que és molt guai, perquè així no fa falta que... Ai, vinga, mira aquesta llum, i aquesta llum és de pressió pneumàtics. I bueno, és de pressió... Hi ha gent que no ho sap, vale? Que és totalment normal.
No hi ha cap problema si no ho sabem, no ho hem de saber tota la vida.
No sé d'altres coses i, bueno, i pregunto. Però sí que és veritat que són molt importants perquè hi ha llums. Normalment, si estan en groc, tu pensa't, si estan en groc és com un semàfor. En verd no passa res, vale?
És que en verd crec que no en surten. Almenys al meu Ford Fiesta no
quan
surten.
Quan encens les llums de posició, potser se't sent una llumeta verda.
Sí,
veus?
Sí, correcte.
Això és com un semàfor, perquè jo l'explico a la gent. Groc, àmbar, cuidado. Pots creuar el semàfor, però cuidado, que aquí hi ha algo. Vermell, malo.
Vas a explotar,
sí.
No?
Pues és com el tabler d'instruments d'un cotxe és com un semàfor. Jo el puc explicar així i és com l'explico la gent, ho entén. Verd,
no, tot correcte.
Tot correcte. Àmbar, bueno, àmbar, groc, cuidao. Aquí hi ha algú perillós, hi ha un fallo, però pots tirar, pots continuar la marxa. Vermell, para.
No se t'acudeixi tocar absolutament res.
No, res.
Normalment, mira, ara et posaré un exemple d'un cas que va sortir... A la meva iaia, que des d'aquí li envio una forta abraçada, li va sortir la típica clau anglesa, en vermell, i li sortia fallo motor. Després no va ser un fallo motor. era una gometa, o no sé, que no m'ho preguntis, era algun tros que estava mal col·locat, però no era un fallo motor. Però clar, ella va venir des de la platja fins aquí a 30 per hora per la carretera. Que jo li vaig dir, home, potser no cal a 30, potser podies anar a 50, no?
Aquí et diré una cosa, no era un fallo motor, però a lo millor era un sistema que afectava el motor. Una entrada d'aire o qualsevol tubo que s'hagi desconnectat. El motor no té un fallo, però, per exemple, si té una toma d'aire, li està entrant aire per on no és, llavors per al motor és un fallo. No significa que el teu motor tingui un fallo, però hi ha un fallo. No sé si m'explico.
Sí, sí, sí. Llavors, va fer bé d'anar a 30 des de la platja fins aquí o hauria d'haver trucat a la grua directament?
Bueno, amb la clau anglesa vermell, jo que he esperat. Sí, no? Jo que he revisat primer.
Clar, és que aquestes coses... No, jo vaig tirant a 30, però vaig tirant, perquè aquí també és perillós anar a 30 des de la platja fins aquí, eh?
Clar, és que hi ha gent que és igual, com si haguessis pujat a 200 km per hora, el fallo està, si es té que aixafar el motor, es xafa. És igual a 30, que...
Sí.
Eso de... No, vaig més lent... No.
Ah, mira, veus, aquesta
sí,
també és bona.
Sí, el cotxe... És que la gent no entén la relació de les marxes d'un cotxe. La relació de les marxes va segons les revolucions del teu cotxe. Tu pots anar a 150 a 3.000 revolucions, que és el mateix que vas a 20 en primera a 3.000 revolucions. El motor exactament va igual.
I pateix igual, perquè a 3.000 revolucions...
I pateix igual.
Doncs a la pròxima que us passi, doncs us pareu i truqueu a la grua, perquè llavors anireu més segurs i no passarà absolutament res, perquè si no s'hi peta també hauràs de parar i trucar a la grua.
És que el problema d'això és que quan hi ha un fallo d'aquests i peta, a lo millor peta el motor i ja...
Que llavors... Adiós.
Adiós.
Adiós, llavors. Vinga, va, seguim. Els cotxes de luxe no tenen problemes mecànics.
Falso. Fals totalment.
També en poden tenir, de problemes mecànics. Òbviament són cotxes i poden petar igualment, no?
Sí. O sigui, tots els cotxes tenen problemes mecànics, tots. Sí que hi ha algunes marques que en té menys que les altres, però, i sobretot cotxes de luxe, tenen moltíssima més electrònica que un cotxe normal i sí que t'avisa de bastantes més, no tonteries, però...
Cosetes.
Tenen avaries. Tenen. I a vegades tenen avaries grosses, eh? Però sí que són molt més sofisticats i duren bastant més que un cotxe petit utilitari.
O sigui, si tu et gastes una fortuna en un cotxe, t'estàs assegurant que et duri més temps.
És que no em vull mullar, però... No és ben bé així, però sí.
Perquè realment tu ara mires, ara recordo la Dana de València, els cotxes antics.
Els antics duraran
duraven,
molt bé.
Que sortien de sota dels pàrquings, inundats fins a dalt de tot, plens de fang, i aquells sortien igual, i aquells tenien més anys que la Quica, no?
Tots aquells sortien per coses de l'electrònica. Aquell cotxe només portava als cotxes vells una unitat de control i prou. Canvia la unitat de control, es neteja tot, arranca i pa'lante. Però un cotxe nou porta potser 40 unitats per tot. O sigui, unitat, una per cada asiento, una per cada porta, etcètera, etcètera, etcètera. Al final tot és més electrònica. Però sí, tots tenen avaries, o sigui... Però
llavors sí... teniu feina assegurada per tota la vida, vosaltres, com a mecànics.
Bueno, sí, ja sigui amb cotxes elèctrics que també porten mecànica, com tot. És que tot, al final tot s'espatlla. Tot. I més ara que les qualitats són bastant més baixes.
Correcte, això és que passa amb els pisos també, no? Un pis d'alto estat i et poses materials
molt bé.
Low cost.
Ara són els cotxes més cars, el material pitjor. I pitjor per treballar el mecànic perquè és tot de plàstic.
Clar.
I
també contamine, vull dir, sí, realment clar, estàs volent ser més sostenible perquè estàs fent motors elèctrics, en aquest cas també estàs fent cotxes elèctrics, que híbrids, que els estàs donant aquí com si fossin el milloret del món per tema d'ecologia. De sostenibilitat, però realment els materials que fem servir són plàstic, aquests s'han de cremar, emets les mateixes emissions quan els cremes, i els motors, entre cometes, o les bateries dels elèctrics, això és dificilíssim de...
La gent no està conscienciada que una bateria d'un elèctric es té que canviar. Moltes bateries dels cotxes elèctrics, mínim 15, 20.000, 30.000 euros val una bateria. Això té una vida com la del vostre telèfon, segurament tingueu un iPhone i té la mateixa vida. I què passa? El problema d'aquí és on emmagatzemes aquesta bateria quan la canvies. Ara estem vivint un boom molt bonic, però amb 10 anys, i espera que comencin incendis i perquè això no ho pares. Jo tinc els cursets dels elèctrics, per apagar una bateria aquí a Andorra no la pagues, ni amb 20 camions de bomber ni res. Es necessita una piscina gegant.
Què dius?
Enfonsar-la a dintre i allò encara fotrà foc sense parar. No, no, és un perill.
Això no s'ha explicat.
O sigui, és un perill. O sigui, si viviu en un bloc de pisos i teniu un veí que aparca un vehicle elèctric, cuidado. No, passarà. Passarà.
En algun moment o altre
passarà. Ara és molt bonic i passarà. I mira, no fa molt, es va cremar una tenda de bicis o motos elèctriques i allò era impossible pagar-ho. O sigui...
A Ciutat de Valls, fa dues setmanes.
Cuidado. Que ara és tot molt bonic, però quan comencen a haver problemes... No tenen per què haver-los, però...
Toquem fusta de que no passi.
Ojo. Ojo que jo, quan pren foc, pren foc. Podeu mirar al YouTube, bateria elèctrica prenent foc, d'un patinet mateix.
Sí, sí que és veritat. Això va passar a un metro a Barcelona, si no recordo malament, un patinet elèctric. I Déu-n'hi-do.
Bueno, a veure com acaba.
Anirem amb cuidado, doncs, amb aquests cotxes elèctrics. Sí. I si teniu un vehicle, li dieu, cuidado, Ves revisant aquí la bateria del cotxe, a veure què passa. També, una altra de les preguntes. Portar combustible de qualitat superior sense plom, o sigui, normalment posem 95, si posem 98, sempre és millor pel motor.
Aquí la pregunta es dividiria, ¿vale? Perquè la 95 i 98 no és que una sigui millor que l'altra.
Si... Una és més cara que l'altra,
sí.
Això està clar.
Però no és perquè sigui millor, és l'octanatge. ¿Vale? Llavors hi ha cotxes que només poden anar amb 98 i hi ha cotxes que només poden anar amb 95 o li pots ficar 98. No notaràs res. Ah, però el cotxe que pot anar amb 98 sí que notaràs que vas amb 95.
Val.
¿Vale?
Amb com ho notaràs, això?
Normalment els deportius. Si li fiques un deportiu 95 i potser et salta algun fallo. O potser no notes tanta potència. O fa falses explosions, notes tirons al cotxe. El cotxe està pensat per anar amb 98. Ara, tu a un cotxe 95, li fiques 98, no notaràs res. Absolutament
res. No passarà a ser un bòlido, no?
No, 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 no. No és totalment una tonteria. Ara, amb els cotxes gasoll... que tampoc m'hi vull mullar aquí, però... Sí que és veritat que el combustible més car... Diuen que va molt millor, consumeix menys, crea menys impureses, menys carbonilla als cotxes gasoll. Si et dic la veritat, jo no he notat mai la diferència. Jo fico gasoll a on agafo primer i no et sé donar la diferència perquè no... Però...
Bueno, important saber el tema del 95 i 98 per a aquells que portin aquest tipus de gasolina. Que si poseu a un 98 a un 95... que no serà, no correrà més el cotxe.
No.
Anem a la següent. Els cotxes amb més quilòmetres no valen la pena. Suposo que aquí ChatGPT pensava en si hem de comprar un cotxe de segona mà, els que tenen més quilòmetres fets no valen la pena.
És que aquí tornem a entrar a la mateixa. Els cotxes nous, els materials deixen de ser... Compres un cotxe nou i als 3-4 mesos estàs al taller. Algun fallo té. No són tan bons. O sigui, els cotxes antics... Els motors eren molt bons, eren indestructibles. Així que també, si la gent baixa a Barcelona, tampoc es pot comprar un cotxe vell.
Correcte, perquè la zona de baixes emissions està allà pendent.
Ah, però tu em dius, Miquel, un cotxe per viatjar? Jo un cotxe més nou del 2015, ni pensar-lo. O sigui, ni pensar-lo. O sigui, si vols un cotxe per fer quilòmetres...
2015, fa 10 anys d'això.
Un cotxe per fer quilòmetres, qualsevol BMW 330 del 2008-2010, aquests cotxes t'aguantaran tota la vida. O qualsevol Volkswagen 2000 TDI, el famós 2000 TDI, de l'any 2002 al 2010, allò tota la vida aguantarà.
Hosti, estem parlant de fa molts anys, Miquel. Ara sí que em deixes pillada, eh?
Aquests roden molt més, fan molt menys consum, no tenen avaries que tots els cotxes gasoll normals. D'avui en dia, o sigui, no... Perquè no tenen tantes restriccions.
Déu-n'hi-do.
Els cotxes nous d'ara és que és el mateix, potser el mateix motor, però li fiquen tantes restriccions per la contaminació que al final allò acaba sent una patata.
Una patata calenta, eh?
Sí, sí, no, perquè les avaries al damunt no són barates.
Clar. Miquel, ens queda un minutet i mig. A veure si et sembla que donem un o dos consells ràpids d'aquests de do it yourself. Si et queda, si et passa alguna cosa al mig de la carretera, alguna cosa que diguis, això ho podeu fer vosaltres i després ja, si a cas, veniu al taller i ho mirem.
Anava a dir canviar una roda, però la majoria de cotxes ara, que ho sapigueu tothom, no porten roda de recanvi, ¿vale? Porten un kit antipinxazos.
Que diuen que és molt dolent, això.
Si podeu, compreu una llanta a qualsevol desguàs o a qualsevol tenda de llantes, us fiqueu la roda de recanvi. Sí que no sé si portarà l'espai per ficar-la, això és el primer. Però, bueno, que el principal seria canviar ensenyar a la gent com es fica un triangle, això és el primer, que ara ja no són triangles, que són les llumetes.
Les llumetes.
Que ho sàpiga tothom, que els triangles ja no valen. A Espanya, aquí no ho sé.
Aquí no en tinc
ni
idea.
M'agafes ara, eh?
A mi també m'agafes.
Però que sapigueu que us teniu que comprar una llumeta.
Jo crec que aquí, de moment, tenim els triangles com a vàlids. Vale. Però la llumeta sempre va millor, perquè no cal ni que surtis del cotxe, fes així per fora la finestra,
i el de fer-ho tu mateix és que ja no es pot ni canviar una bombilla un mateix, vale?
Per tant, estem obligats,
sí, bastant,
depenent del cotxe que tinguem.
És que ja es té que desmuntar moltes coses. L'únic que podeu fer és arreglar un pinxasso. Això sí que ho podeu fer. Vas a un recanvista, compres un antipinxazos de macarró, que es diu.
De macarró?
No de líquid. D'un macarró que es fica perquè puguis seguir rodant.
Val, o sigui, no seria el líquid aquest que després
no.
es bufe, no?
No.
Val.
Sí, perquè això
en
acabat...
En macarró, no ho havia sentit.
Això en acabat tens que tirar el pneumàtic.
Sí,
un
clar.
Macarró és quan, ei, se m'ha clavat un clau. Pues el treus, li fiques un macarronet. Jo li dic macarró, ara potser hi ha algun mecànic li diu un xurro, bé, doncs un xurro. Però és com un macarronet. Llavors això sí que ho pots aprendre. Qualsevol vídeo de YouTube, això al final es treu el clau, fer el forat una mica més gran, ficar-lo des de fora cap a dintre, treure i ja està.
Val.
I això et salva un viatge. Això valora amb un viatge.
Perquè això seria millor que deixar el clau posat.
Sí, diguéssim que amb el clau se t'ha desinflat la roda, tu ho detectes.
Amb el macarronet no.
Tu tens el clau. Has pinxat. Treus el clau...
Poses el macarró i llavors pots tirar...
Infles la roda...
Clar.
I llavors pots tirar per tota la vida, ja.
Oh?
Fins que estigui a canviar el pneumàtic.
Fins que hagis de canviar el pneumàtic,
això
clar.
Això és una reparació de pneumàtic. També, depèn on has pinxat, no es pot ficar macarró. Però, bueno, si està al centre del pneumàtic, macarró, ja està.
Molt bé.
YouTube, com arregla el pinxazo?
Clar, però tu imagina't que estàs a baix i no tens cobertura. O els de baix no tenen cobertura aquí, no tenen internet.
Això ho tindrien que ensenyar a l'autoescola, això ja...
Correcte,
però com ha evolucionat tant, això es té que anar una mica educant la gent, que al final és el que estic intentant fer jo amb les meves reds, i intentar educar una mica la gent que no els hi faci por a tocar-se el cotxe ni a fer mini reparacions.
Doncs estarem molt pendents d'aquests vídeos que pengis a les xarxes. Autoturbo amb Miguel Méndez, que ens ha acompanyat avui. Moltíssimes gràcies, com sempre, un plaer.
A vosaltres per invitar-me.